Jo crec que el Barça passarà, però el podem fer dilluns.
Molt bé. Sí, però i tant. De dilluns, evidentment, en parlarem. El partit és diumenge a 4:45 de la tarda. La TDG us hi poseu a les...
A les 4, mitja hora abans.
O sigui, ja ho teniu. Diumenge, dissabte, toca Osasuna a Barça a la TDT i diumenge doble sessió. Barça-Bayern al 4:45 i a partir de les 9 tot gira amb l'Espanyol-Madrid. Que ara de seguida en parlem, ara està escalfant a la banda el boig de la Castellana. I són les 8. Que clar, un és puntual i llavors... Arriben les 8.
No, és culpa meva, però, ja està claríssim.
I la presentadora de Catalunya Nit no hi és?
Necessita poder entrar a l'estudi, no?
Sí,
estava
gràcies.
A la porta.
Gràcies, Sònia.
Ja. Sona la sintonia, li donem un marge de 10 segons perquè entri a l'estudi.
Jo ja em preparo per ser aquí a les 8. A les 8 en punt, al final, però clar, he d'entrar després.
Hi ha dies que has estat aquí a les 8 i has sopat i tot.
Sí. Exacte.
Es porta el tàper per l'avançant.
És veritat que algun dia ha entrat a les 8 i 12, però no ha estat el cas.
Avui no.
No ha estat el cas de...
Algun dia m'enxampareu, realment, que no hi seré.
A les 10, Catalunya a nit, amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias, i amb quins continguts?
Doncs mira, el primer que hem de fer és una connexió amb el nostre equip viari per veure com estan les carreteres, perquè saps, és avui operació sortida...
Una hora la cosa estava entretinguda.
Sí, per això, per veure com està ara. Mariluz García, bona tarda de nou. Tenim la Mariluz, no, perquè, clar,
ara mateix,
anem tan puntuals... Que jo...
Clar, has previst a un quart de nou.
Tu la Laia Tudel, que també t'ho pot explicar.
Ja està, ja.
D'acord, ara sí. Mariluz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bones, com estan les coses ara?
Doncs està millorant una mica la situació. Hi havia un accident a l'autovia 2 a l'altura d'Abrera, direcció Lleida, ja tots els carrils oberts a la circulació, però encara hi ha cua des de Castellbisbal. També millora la P7, però encara hi ha un tram llarg de lentitud i aturades des de Mollet del Vallès i fins a Vilanova del Vallès, en direcció Girona. El tram sud ja millora força, només queda retenció a l'altura de Vilafranca del Penedès, i les rondes continuen també encara amb algunes complicacions. La ronda d'alt entre Diagonal i Vallcar, que en sentit Besòs, perquè hi ha hagut un accident, i la ronda litoral tota la tarda molt plena, encara queda cua des de Poble Nou i fins pràcticament al nus de la Trinitat.
Molt bé, doncs.
Estàvem especialment preocupats per l'àrea de Collbató, que ja ho ha dit que s'ha resolt l'accident d'Abrera, per tant, Laia Tudel ja va...
Ha fet un trànsit a la carta,
ja va
camí
de la Panadella.
Un salt enrolat.
Ara ja sí que és un no parar, això.
Arriben,
sobre.
Molt bé, doncs, escolta, us explicarem altres coses. Avui, en clau força internacional, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2%, alerta però que els riscos d'inflació els pròxims mesos és important, donat el context internacional. A l'abril els preus no és una sensació, s'han inflat el 3%, i l'Euribor anticipa noves pujades. Sabeu que és l'índex amb què revisen les hipoteques, la majoria d'hipoteques a casa nostra. Israel ha anunciat que els passatgers ahir la nit, durant el programa, vam anunciar que Israel havia interceptat algunes de les embarcacions de la nova flotilla que intentava arribar a les costes de Gaza. Israel ha anunciat a les últimes hores que els passatgers de la vintena d'embarcacions interceptades seran traslladades a Grècia. Les famílies, etc., i els amics no sabien res d'aquestes persones que anaven a bord, i no se sabia si havien de participar en un procés com va passar en l'anterior flotilla, no? Que hi ha un procés de detenció, d'ingrés en presó durant res uns dies, una identificació, etc. I després són retornats a casa. En aquest cas, directament van a Grècia. Després, una titular de consum, diríem, a les capses d'antibiòtics. Sabeu allò que fas el tractament que et diu el metge i et sobren encara alguns sobres d'antibiòtic? Doncs a partir de l'any vinent s'eliminaran les grans capses. S'apostarà per fer paquets limitats estrictament al que és a la prescripció típica dels metges, per tal que no te'n sobrin, i no, perquè es veu que hi ha molta automedicació amb el tema dels antibiòtics, i que no te'n quedin dos o tres sobres, i la següent vegada que tens...
Quan te'n agafen gines, ja
tires d'allò, no? Doncs perquè això no passi.
Mal fet. No ho fem ningú cap de nosaltres.
No, ningú ho ha fet mai.
Mai.
Però a partir d'ara ja no es podrà fer, perquè...
Ben fet que fan, perquè efectivament això es fa.
No és una gran pregunta, però...
A granel.
No, a veure, això ja passa amb els antibiòtics aquests de 3 dies, ja passa, només te'n donen 3.
Sí.
Doncs sí, l'altra prescripció típica és la de 3 pastilles al, cada, no, al dia durant 7, doncs només n'hi haurà 21.
Canviaran els blisters.
Què et sembla? No? Exacte.
O sigui que el farmacèutic haurà de comptar, per dir-ho
no,
així.
No, que els faran més petits.
Sí.
O sigui, menys dosis.
Menys dosis per capsa.
Però vull dir que... apassionant debat,
sí, sí.
És que no sé per què ho faig.
Com les xutxes, que abans es venien empaquetades i ara ja estan a granel.
100 grams d'antibiòtic.
Com les xutxes, igual.
La nostra capacitat per fer conya de coses serioses a vegades...
No, però això està bé, és veritat.
Sí, sí. No, no,
estem donant idees, eh?
Això, sí, però...
Si no les volen agafar,
no
és obligatori.
No
és obligatori, eh?
El Catalunya Net ens explicaran com es fa la cosa. Una cosa, evidentment,
seriosa. Sí, entrarem en detall, ja ho saps.
Molt bé.
Sempre.
A partir de les 10, Catalunya Nit...
Deixa'm dir que tenim una entrevista, perdona, amb tota una eminència d'investigadora de l'Alzheimer. Ella és canadenca, va estar a Barcelona ara fa uns dies, Sílvia Villeneuve, i vam poder parlar amb ella, és una entrevista que tenim enregistrada, però que, bueno, porta una mica de llum sobre com ha d'anar el tractament i sobretot el diagnòstic precoç de la malaltia. I és molt interessant perquè encara és una de les malalties on el diagnòstic doncs és molt poc esperançador i ella hi dona molta llum.
Fantàstic. Tota la profunditat i seriositat que no tenim aquí al Tot Costa, per sort, no, sí que la tenen al Catalunya Nit. Com cada dia, a partir de les 10, Manel Elias i Agnès Marquès.
Gràcies, Agnès. Adéu.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Si us heu perdut aquesta primera hora, recupereu-la, perquè més enllà que us posarem al dia del trànsit, això ja no quedarà desactualitzat, però la Laia Tudel ens ha explicat els terminis de recuperació de la Minya Mal, que ho podeu recuperar al Tot Costa o podeu anar al Barça Reservat, perquè és allà on ho comenten. I el...
Per cert, deixa'm dir que una ment perversa m'ha dit que l'àngel de la guarda que m'ha enviat amb la Min, o que ja està a la Federació sí. Espanyola i que es cuidarà de la Min, és el tio que li va tirar reflex al genoll de Gavi.
Bé, doncs molt més tranquils ara mateix.
Sí, tranquil·líssims.
Sota la recomanació també... del doctor de l'Atlético de Madrid, que també és el metge de la selecció espanyola.
El pack és un còctel,
I dit això, dit que la gent estigui tranquil·la,
Dit això, durant el Mundial poseu espalmetes i no passarà res, no patiu.
No, que durant el Mundial... Jo les tinc posades des de la setmana passada.
Sí, home, però en aquell moment faran més efecte. Bé, tu fes el que vulguis. No. Jo crec que en aquell moment són més efectives.
El dia que jugui, té més apagades.
En quan trepitgi Catalunya, el papa s'ha de parlar amb ell.
Certament.
I en aquesta primera hora també hem parlat del futur d'Ansu Fati, que es vol quedar al Mònaco, i la Laia ens ha explicat tots els detalls. Ansu Fati, que és una de les 55 o dels 55 futbolistes, que és el que està per llista del Mundial, però ho té força difícil per entrar-hi. Per tant, recupero la primera del Tot Costa, el Barça Reservat, i si teniu una estona avui s'ha estrenat Sordesa amb Veu, que és un videopodcast accessible de l'Associació de les Famílies i de les Persones amb Sordesa de Catalunya. Avui s'han estrenat 4 capítols i comparteixen experiències sobre els diferents àmbits de la vida a través de la conversa, aborden qüestions com la identitat, les emocions, la joventut, les relacions socials i la feina, tot allò que afecta, òbviament, la teva vida diària, si ets sord. Doncs una recomanació que us fem des del Pop-Up.
Com tantes que fem del fons de podcast d'aquesta casa, i aquesta és especialment original i val molt la pena.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
Madrid. El boig de la Castellana.
Ho hem fet esperar. Hem esperat que la informació madurés, sedimentés, però no podem esperar més. David Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dimarts, el New York Times, The Athletic, publicava que José Mourinho és el favorit de Florentino Pérez per ser l'entrenador del Madrid la temporada vinent. Vaja, hi va haver un intens debat per alguns integrants de la redacció d'Esports de Catalunya a Ràdio, era la notícia de la setmana. Després hem anat veient que, bé, la informació ha tingut contres, hi ha hagut altres periodistes a Madrid.
I altres noms. Jo crec que el David és d'aquest acord que hi ha altres noms, també, no, David?
Sí, a mi em costa creure que Florentino tornarà a trucar a Mourinho. És evident que és l'únic entrenador del Madrid de l'última dècada que ha tingut una mena de poder dins del club, poder de decisió, però jo crec que Florentino Pérez fins fa poc temps continuava pensant que Mourinho era el tècnic idoni pel Real Madrid d'aquella època, però que no seria el tècnic idoni per l'actual Real Madrid. Em costaria molt veure Mourinho la propera temporada al Real Madrid. És evident que si no troben a ningú més, a lo millor ho intenten, però jo no veig el tema retorn José Mourinho segona part,
Però és que tampoc hi ha tants noms i és veritat que Florentino és molt de repetir experiències. Ho va fer amb Ancelotti, ho va fer amb Zidane. Seria la segona etapa de Mourinho també, no?
Sí, però jo crec que és complicat. El tema de l'entrenador del Madrid, ja sabeu que és el que menys molesti, el que sigui més senzill, el que no molesti molt a la planta noble. Ja vam recordar moltes vegades com es va produir la tornada de Carlo Ancelotti, que va ser una trucada telefònica a José Ángel Sánchez per un tema de fitxar jugadors de la cantera del Real Madrid, i durant la conversació surt el nom de que busquen tècnic de cara a la propera temporada i Ancelotti s'ofereix. És a dir, no hi havia cap mena de planificació. Jo l'únic que descarto és que tornin a convèncer José Mourinho d'un Xavi Alonso, és a dir, d'un tècnic jove, modern, amb un libreto diferent al que habitualment s'utilitza aquí al Real Madrid. Jo el perfil que veig de cara a la propera temporada és un perfil de Shams, Allegri, Pochettino, és a dir, un tio que porti moltes temporades a banquetes, un entrenador que tingui experiència a grans equips o grans seleccions i que conegui perfectament com treballa el Real Madrid i Florentino Pérez perquè no li sorprengui res de quan arribi aquí a la Casa Blanca.
Klopp, no?
Jo Klopp el descartaria, pràcticament.
Això és una bona notícia.
Jo crec ara que sí Klopp no podria treballar a un club com el Madrid i crec que a Florentino Pérez li empipa que relacionin al Madrid contínuament amb Klopp quan ell no vol que sigui Klopp el tècnic del Real Madrid.
Sí, Florentino
jo fins
Pérez
i tot crec que
no
li està agafant Klopp mania a Jürgen Klopp.
Hosti, o sigui, Florentino Pérez, si pogués, no portaria Klopp.
Però és que si vingués Klopp, fotia fora la meitat de la plantilla.
Sí, és que clar, bueno, és que el que no vol Florentino és un entrenador que li demani que altes, baixes i que molesti.
El que ha de venir...
Vol, però clar, no vol un entrenador que molesti... Però vol un entrenador contrastat.
Però si ja el té, menys contrastat.
Clar, però el que diu el David, i jo això ho entenc, Allegri, Pochettino...
Sí,
són entrenadors que si els diuen entrena aquest, són professionals de la banqueta, que és, no entrenes aquest?
Perquè jo sé, el David ho sabrà millor, el que jo sé és que el problema que tenen amb Pochettino i amb Deschamps, tenen dos problemes. Un és que si portes a Deschamps ara sí que emprenyes a Vinícius i fas a Mbappé...
portes un soci d'Mbappé.
Capità general. Sí. I que tant Deschamps com Pochettino estan entrenant, són seleccionadors del Mundial.
El Mundial.
I el Madrid...
Ja, però si vol entrenadors que no molestin, perfecte. Com més tard arribi...
Però sí, pel que sé, també diuen que s'incorporin quan abans millor.
No farien un Lopetegui, no?
Home, si fan un Lopetegui en França, es lia grossa,
Bé.
Amb Pochettino potser poden fer-ho.
Pochettino és molt amic de Florentino, Tenen una relació espectacular. És a dir, seria l'aposta de Florentino. Igual que Xavi Alonso mai va ser l'aposta de Florentino i és un tema més de José Ángel Sánchez, el tema Pochettino, si arriba al Madrid, és petició expressa de Florentino Pérez, que crec que aquesta temporada, parlant amb la resta d'homes que tenen poder de decisió, el que els ha dit és aposté por Xavi Alonso porque me lo dijiste y ya ha salido mal, el tema Arbeló ha salido mal, la próxima temporada decido yo. I d'aquí que tothom parli de que Pochettino té moltes opcions de ser el tècnic de Madrid la propera temporada.
Fa 13 anys, de la sortida de Mourinho, 13.
Sí.
I no han sigut 13 anys de grans èxits de Mourinho.
Igual que cap dels d'aquí som el mateix que eren fa 13 anys, Mourinho tampoc és el que era fa 13 anys. No sé si això és una bona o una mala notícia, però vaja,
També hi ha hagut els episodis aquests d'aquesta temporada de Mourinho amb el Benfica contra el Madrid, que potser tampoc no acaba de ser la millor opció que Mourinho ara mateix torni a ser l'entrenador del Madrid.
Que amb el club ha mantingut molt les formes, però l'episodi Vinícius no sé en quin lloc el deixa. En tot cas,
I jo tinc una cosa de Jordi.
Ser tot el neutral que...
No, però ell va dir que es creia Prestiani, que és
no,
el paper
que... No, jo crec que va dir que es creia que Vinícius li explicava una cosa i que Prestiani li explicava una altra, i que ell no estava allà.
Va fotre merda, Vinícius.
Jo diria que ell va dir que es creia Prestiani, que és el normal, és el seu jugador, no dic en negatiu, eh?
Vaig a recuperar-ho,
sí,
però...
Si no et creus el teu jugador, malament rai. Sí, ell deia que havia parlat amb els dos i...
I que cadascú li deia una cosa diferent.
Però també va dir una cosa així com... Si a Vinícius li passa això...
Sempre li passa el mateix. No serà casualitat que sempre li passa el mateix. El va marcar.
Bé, vaja.
No tothom a Madrid està esperant l'arribada de Mourinho, eh?
És a dir... I a mi em sembla que la gent...
Que va dividir molt ja abans de marxar.
Igual que us dic que per Xavi Alonso, jo crec que el 98% del madridisme volia Xavi Alonso, que era el tècnic que il·lusionava moltíssim a la parròquia blanca, jo et diria que Mourinho no té un recolzament unànim i Florentino Pérez és molt de... porto el que jo vull, però m'agrada conèixer quina és la sensació o el feedback amb la meva afició. Jo d'aquí crec que surt el nom de José Mourinho fa 48 hores per veure com reacciona el madridisme. I repeteixo, no tot el madridisme ni la meitat del madridisme està esperant l'arribada de José Mourinho.
Molt bé, doncs veurem com evoluciona el càsting a la banqueta blanca, però...
Arbeloa que... segur que no, eh? No, aquest sí que no segueix.
Sembla que
aquest està finiquitat.
El perfil que apunta el David seria un professional amb experiència a les banquetes, però també res molt il·lusionant. Que tampoc
tu t'adones que el tècnic del Madrid està finiquitat quan comencen els famosos corrillos de la capital amb periodistes que fan la informació del Madrid i ja ningú del Madrid es talla a l'hora de dir que s'han equivocat, que no era el tècnic adient... És a dir, quan ja es comença a fer public off the record aquesta mena de comentaris, és que està finiquitat. Però... I crec que no continuarà el club, és a dir, que sortirà del Madrid.
Barra lliure pel linxament, no?
A mitja temporada... Sí.
Necessitem el bo.
És que l'error jo crec que no és que fos posar el veló, és que va ser carregar-se a Xavi Alonso, perquè a mitja temporada no sé jo si hi havia opcions molt més segures que...
El Madrid, Jordi, reconeix que s'han equivocat amb Xavi Alonso i que s'han equivocat també amb Arbeloa.
És a dir, que es van equivocar apostant per Xavi Alonso.
Correcte, sí.
Apostant, no fent-lo
fora.
O sigui que...
No.
Què dius? Estan orgullosos de fer-lo fora.
Han trigat massa en fer-lo fora.
Sí.
La frase és que massa vam trigar en fer-lo fora.
I que no l'han encertat amb els dos últims entrenadors.
Correcte.
Molt bé. Doncs veurem quin és el proper. Anant més a prop, diumenge, Cornellà, Espanyol-Madrid. Quin Madrid veurem? Un Madrid decidit a intentar allargar la Lliga tant com sigui possible. Ja sabem que serà un Madrid sense Mbappé, que no jugarà aquest partit, potser si arriba el clàssic. Quin Madrid hem d'esperar, David? Un Madrid a totes o un Madrid una mica per sota?
Jo crec que un Madrid en caiguda lliure, eh? Jo crec que la sensació aquí a Madrid és que la gran xiulada de la temporada del Bernabéu està per arribar i que no va ser la del dia del Llevant, on recordem, es va assenyalar a la gespa, però també a la Llotja i a Florentino Pérez. Aquí la sensació és de que no importa ni qui jugui ni com es jugui i que els partits, especialment els del Santiago Bernabéu, seran per veure a qui l'afició del Madrid considera culpable. Però la sensació és que poden palmar davant l'Espanyol el següent i el següent. No es parla ni de passadís, ni del Barça campió. Aquí només es parla de buscar culpables d'aquesta nefasta temporada al segon nadaplete consecutiu.
És a dir, és una mica igual, ho dic perquè si el Madrid guanya a Cornellà no hi ha possibilitat de passadís. El Barça no podria ser campió aquest cap de setmana, encara que dissabte guanyés a Pamplona. Bé, això trobes que hi ha indiferència al respecte, eh?
Jo crec que sí, no importa el tema del passadís. Jo crec que si no es parla gaire del passadís, a lo millor fan passadís. Aquesta setmana s'ha fet viral aquesta imatge, no?, dels jugadors de l'Atlético de Madrid, de la Youth League, fent el passadís als jugadors del Real Madrid, i aquí s'ha parlat de l'esportivitat, del fair play, a veure si repeteixen en el cas de que li tinguin que fer al Barcelona, però repeteixo, no es parla ni tan sols gaire del tema Negreira, eh? Estan molt centrats a quin serà el tècnic de la propera temporada.
Si no es parla de Negreira, sí que preocupa, eh? és que no estan bé, eh?
No, per això.
La cosa molt fluixa, eh?
Es parla molt de Toni Kroos, de veure, perquè pel que es comenta, igual que en el seu dia Florentino Pérez va portar Zidane al club, recordem que va estar un parell de temporades com a assessor personal del president Florentino Pérez abans de ser el segon tècnic del Xelot i després de passar a ser el primer tècnic del Madrid. Diuen per la capital que s'està intentant fer el mateix amb Toni Kroos, que des que es va retirar es va instal·lar a viure aquí a la capital. Té una acadèmia de futbol pels nens i la intenció de Florentino, diuen, és intentar convèncer Toni Kroos de que torni a treballar pel Real Madrid com a assessor personal del president Florentino Pérez, però jo tinc dubtes de que Toni Kroos acceptés aquest càrrec.
És estrany, assessor. Jo encara... Aquesta fórmula, ja sé que no vindrà Klopp, però aquesta fórmula que proposaven de segon, d'un principal...
Portar un paraigües.
Ja.
És portar...
En cas de... Per si falla l'aposta, posar-lo directament a la banqueta?
Sí. A mi em sona això.
A mi em sona això com va passar amb Zidane. Sí. Perquè la informació que vam
sense
treure...
Sense passar ni pel filial,
La informació que vam treure és...
Però Zidane...
Vola Kroos, però no sabem de què.
Però Zidane era entrenador. Kroos té el títol d'entrenador.
No tinc ni idea.
No, Zidane no el tenia, eh? Recordeu a Paco Gémez, aquella sala de premsa al Bernabéu, que es va enganxar amb Federic Hermel pel tema del carnet d'entrenador.
Zidane crec que no tenia títol per entrenar a primera divisió.
Correcte.
Però tenia títol d'entrenador, però estava al Castilla. És que jo diria que Kroos no té el títol d'entrenador.
No ho sé.
Li donen en un moment.
Això podria... Bé, no 48 sé. Hores.
Em sembla que Kroos és
24.
massa llest per fotre.
En una comissaria.
Sí, tant.
Si porta
comissaria foto, de Santa Engràcia. 24 hores.
Si porta la foto de 3x5 i els 40 euros li faran el moment. Home,
a carrer d'entrenador i a del Club Super 3.
Molt bé.
I que una cosa més de que el Madrid està en plan passota és que amb Thiago Pitarch, que és, diguem-ne, una de les notícies que tenen més o menys que els il·lusionava i tal, l'han baixat al Castilla.
Sí, què ha passat en general amb els joves?
L'han baixat al Castilla perquè, com el Castilla... ara, que és important, siguem clars, no és la Lliga del Barça ni la Champions, és la Youth League.
Youth League. Ah.
I el futbol base. I ara han descobert el futbol base. I com el Castilla està en opcions de poder entrar a playoff, està molt justet...
Llavors no és un càstig, d'acord?
No, és càstig, no. És perquè puguin anar fideles els xavales.
Aposta personal del club.
Li preguntava al David també perquè a poc a poc han anat desapareixent els joves pels que havia apostat Arbeloa, han anat desapareixent precisament ara que si el Madrid no juga res, no?
Va coincidir el dia en el qual es va publicar que a Florentino Pérez no li agradava que un jugador del Castilla s'enviés directament a la banqueta a Camavinga, jugadors de consagrats que van costar molta pasta al club. Des de que va sortir aquella informació van desaparèixer de les convocatòries els jugadors de la cantera del Madrid. Gonzalo ha desaparegut pràcticament des de la primera jornada d'aquesta temporada. Arbeloa ens va anunciar un dia en roda de premsa que el millor 6 d'Europa es deia Cestero, pràcticament inèdit durant la Lliga, i va debutar, crec, només un partit a la Copa del Rei. I Thiago Pitarch van estar a un dia de convocar-lo o demanar la incorporació automàtica a la selecció de Luis de la Fuente. Aquí al Madrid, bueno, a Florentino Pérez li agrada que hi hagi jugadors de la cantera al primer equip, però no li agrada que jugadors de la cantera li treguin el lloc a jugadors que li han costat molta pasta al club i, per tant, a Florentino Pérez.
A les antípodes, de veritat. Aquest discurs no el puc arribar a entendre.
Bé, no els han anat malament. És veritat que ara...
Els ha anat bé a la seva manera.
L'entenc, no el comparteixo.
No.
Sí que el puc arribar a entendre, clar.
Jo, a mi no m'agrada, però... Bé, ara porten 2 anys que no, però els anteriors no els han anat malament. Vull dir que tampoc... Hi ha una explicació per fer així les
tenien
coses.
Tenien millor equip abans que el que tenen.
Clar, evidentment. Sí, sí, han anat perdent.
Més enllà dels entrenadors, que l'hagin encertat o no, les plantilles eren millors fa 2, 3, 4 anys que ara.
És evident.
Abans, quan us deia que...
Però això no treu que el dia que el Madrid va fitxar Mbappé i el Barça estava com estava, van pensar, ai, mare, i la realitat tossuda del futbol és que fitxar una estrella no et resol un equip, i en canvi el Barça ho ha fet molt bé, i així estan els resultats, deies, David.
El Madrid reconeix, com us deia abans, que es va equivocar amb Xabi Alonso, que es va equivocar també amb l'elecció d'Arbeloa, i continuar... O sigui, el Madrid està convençut de que aquesta plantilla és espectacular, ja pensant en la propera temporada. Ho dic perquè hi ha molta gent que pensa en una revolució, que marxaran 8, que fitxaran a 8 jugadors. Florentino Pérez i el Madrid estan convençuts de la que plantilla és bona, està equilibrada, i que l'errada ha estat el director de l'equip. En aquest cas, Xabi Alonso i Arbeloa, però no els jugadors.
Més bones notícies des de Madrid. El Madrid, que, com dèiem, visita diumenge l'Espanyol. Roger Arbosa, hola de nou.
Hola de nou.
Avui ha parlat d'aquest partit i de la mirada de l'Espanyol, que evidentment no té res a veure amb la del Madrid ni amb passadissos històries, sinó la de garantir la permanència.
Sí, l'Espanyol que busca encara aquesta primera victòria de l'any, que l'acosti a la salvació, i tot i que aquesta segona volta terrible, que contrasta totalment amb la primera, doncs avui Expósito el que ha fet és tocar de peus al terra i enviar un missatge de calma.
No és el más difícil. El más difícil fue para mí el día de las Palmas, porque era todo o nada. Y ahora no es todo o nada. Tenemos un margen, hay que estar tranquilos. Lógicamente, nosotros tenemos que ganar. Somos los primeros que lo sabemos, que lógicamente esta segunda vuelta está siendo horrible, pero entonces no podemos quemar nada, no estamos en una situación límite. Hay otros que seguramente están más contentos que nosotros en la Liga y están detrás nuestro.
Doncs Expósito, que és conscient que l'equip es pot posar en un embolic, però diu que hi confia, i recorda també l'última victòria de l'Espanyol contra el Madrid l'any passat, 2025, a Cornellà.
L'Espanyol estava en un altre moment, però també és veritat que el Madrid no venia de passeig, com apunta el David, que pot passar aquest diumenge. Va, el David, a tu t'apunto victòria de l'Espanyol, entenc, no?
Jo crec que sí,
Sí? Tothom veu victòria de l'Espanyol?
Un empat.
Sí, jo sóc més com el Jordi.
És que tal com està la cosa... Clar, si l'Espanyol estigués una mica més fi, dius, si ells venen...
Si l'Espanyol fa 5 empats, ja t'ho firmen,
No cal ni tant.
Home, clar.
3.
Es posaríem 40, no? Amb l'empat es posem 40.
Sí.
Virtualment salvat.
Jo...
El Sergi, que ha fet els seus càlculs, diu que hi haurà algun equip que en 42 pot arribar a baixar.
M'estàs dient el Sergi Andreu, no?
Sí.
Sergi Andreu.
Fet els càlculs amb la mirada periquita, no?
No, fet els càlculs respecte al que ha passat... càlculs estadístics, que respecte al que ha passat altres temporades.
Sí? Optimista?
Sí.
Però necessiten 3 punts.
Bé, però se salven, no?
Més que optimista, no acaba de veure la manera, i a mi em passa igual...
Si diu que necessiten 3 punts.
3 empats, 3 punts.
Per tant, amb l'empat contra el Madrid, necessitarien 2.
Sí.
Imagina't, el que he dit jo, virtualment salvat.
Tots veieu empat, eh?
Jo tinc molt clar, perquè és que el...
Quedaran 4 partits, Sònia.
L'Espanyol...
Quedaran 4 partits,
quedaran 4 i haurà de fer 2 punts de 12.
Sí, n'ha fet 5 de 45, Grau.
Bueno, ja estàs, la mitjana és aquesta, eh? Calcula més o menys. Molt juguen bé, contra Osasuna, Atleti Club i Reala, que no jugaran segurament res.
Doncs un empat, jo no tinc clar si a l'Espanyol li serviria de molt o de poc. En tot cas, aquest empat combinat amb una victòria, que també ho hem de veure dissabte del Barça-Pamplona, sí, faria campió de Lliga matemàtic, però vaja, tot això...
Jo crec que és més fàcil, no sé, per l'Espanyol alliberar-se mentalment en un partit contra el Madrid que en un partit contra el Llevant.
Sí, això també ho penso.
L'altre dia l'Àngel Morales deia exactament el contrari, que ell creia que el partit millor per l'Espanyol és contra el Sevilla. Oi que ho va dir? Sí, perquè tots estan igual de nerviosos.
Deia que ell veia més fàcil puntuar contra el Sevilla per això, perquè el Sevilla estava de la mateixa manera, però... A nivell d'alliberament, jo crec que, clar, l'Espanyol...
No tens res a perdre.
Aquest diumenge jugarà segurament més tranquil que no contra el Sevilla.
I el Madrid és un equip que, dels partits que li queden ara, anirà a passejar.
Això de jugar més tranquil contra el Madrid...
Saps que a priori difícilment puntuaràs.
Jo això us ho compraria si no vinguessis de 16 partits sense perdre.
Ara també et dic que jo, a l'Àngel, millor...
No, això...
El partit de Sevilla, per mi, em sembla un infern per l'Espanyol.
Però que ell diu
és
que també... Perquè és un infern pel Sevilla.
Però pot fer la feina abans, l'Espanyol.
Sí, però...
Amb la pressió que estan jugant a Sevilla...
Sí, però clar, aquesta pressió...
Té molt mala pinta.
Durant 90 minuts serà pressió contra l'Espanyol. Després, igual, depèn del que passi, els jugadors del Sevilla no troben ni els cotxes, però...
Jo crec que el Sevilla baixarà.
Té mala pinta,
Jo crec que baixarà. En fi, David, alguna cosa més?
Res més, que tothom està més pendent, et diria, de l'Atlético Madrid pel tema de la Lliga de Campions que no pas del Madrid fins que trobin el nou entrenador i res, esperant la tornada d'Mbappé i com acaba la temporada del Madrid, que té, repeteixo, molt, molt mala pinta.
Molt bé, doncs ja teca, ja abraçareu aquest estiu a Madrid. David, abraçada.
Adéu.
Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Tot això que comentàvem, l'Osasuna Barça dissabte, l'Espanyol Madrid diumenge, abans, demà a les 9, Girona, Mallorca. Parlant de gent tranquil·la, avui he vist molt tranquil Mitchell.
Sí, sí, perquè sap que amb aquestes 5 jornades, amb una victòria i potser un empat, en pot tenir prou per arribar a aquests 42 que ell considera línia de seguretat. El Girona té 38 punts i és que, a més, si el Girona guanya demà, gairebé fregaria la permanència amb els dits perquè s'aniria de 6 punts del Mallorca, més el gol a braç, 7, i per tant, i ara el sentirem, Mitchell reconeix això, no?, que una victòria demà gairebé tindria la permanència, l'objectiu a tocar.
Guanyar demà és un pas importantíssim, clar que sí. Clar que sí, perquè guanyes 3 punts, ara un rival que està amb tu en aquestes posicions no suma i tu dones un pas endavant, perquè hi ha molts equips en el mateix sac i guanyar un partit és donar un pas gran en la classificació. Seria un pas molt bo, no definitiu, però bo.
Està més pressionat el Mallorca, que, com us deia, té 3 punts menys a la classificació. A més, el Mallorca és el pitjor visitant. 16 partits a fora en tota la temporada, només una victòria. I Mitchell, a part de tranquil, com que sap que és la Setmana de la Llengua, avui n'ha fet una de les seves. Ha dit que, per exemple, el partit de la setmana passada...
Boníssim, m'encanta.
Va ser un partit de peix bullit i com que sabia que t'agradaria, doncs va, torno a sentir.
I hem de fer un partit demà perquè lo necessitem, per guanyar, perquè tenim ganes, perquè la nostra afició necessita que l'equip li doni la millor imatge possible i que juguem a casa i necessitem agressivitat en la pilota i sense pilota. L'altre dia l'equip va tenir la pilota, però per mi l'equip va estar peix bullit.
Sensacional, eh? Hi ha frases fetes i tot, va sobradíssim.
A més, no, té, no hi ha una traducció...
No, clar, si en castellà es digués sí, pescado hervido... Sí. Seria hervido. Però és que Solà ha de fer la inversió al revés. Si en castellà hi hagués pescado hervido, dius, bueno, ho ha traduït. Sí. No, però el tio s'ha enganxat a la frase feta, és un crac. Mitchell, i a més està tranquil. Què tenim per demà? Tothom a punt, un Agi a punt, un Agi content?
Veurem, no sé si està gaire content o no després dels dos últims partits. Baixa presencial Alex Moreno, és l'únic lateral esquerre de la plantilla, per tant hi tornem a veure Arnau i segurament Hugo Rincón o Francés a lateral dret, i el que el club ha anunciat avui, entrades exaurides de cara al partit de demà, ha fet una crida aquesta setmana, entrades barates, 20 euros als gols, i per tant demà tothom a Montilivi per aconseguir aquesta victòria que, mira, saps què? Després de les últimes 4 jornades...
Clar, ja ens traiem la feina de sobre, guanyar demà i tots tranquils. Abans, quan Edu Expósito deia n'hi ha que estan per darrere la classificació però que estan més contents, he pensat que ho deia pel Girona, que té un punt menys que...
Jo crec que anava pel Solà, concretament.
Segurament.
És que saps què passa? Aquí a Girona amb 38 punts, és veritat que el Girona també té equips a sota la classificació, i també aquí hi ha gent que està patint més que no pas gent de Vitoria o fins i tot del Llevant, que tenen... que es veuen envalentonats i amb la possibilitat d'aconseguir la permanència. Per exemple, no sé si el Llevant està mirant realment el Girona o l'Espanyol, o el Llevant mira l'Alavés i el Mallorca.
Això són les dinàmiques. Quan tu vens de molt a sota i vas tirant cap amunt, encara que tinguis llavors alguna ensopegada, ho dones per bo. És la mateixa, el que li està passant al Llevant.
No, i a part que el Girona... anava a dir, ha tingut dos mal partits. No, ha tingut un mal partit, el de Mestalla, el del Betis. No va ser un mal partit... però està jugant molt millor que l'Espanyol, igual que el Llevant, que està en millor dinàmica que l'Espanyol. Segurament això es referia a Edu Expósito.
Sí, deixeu-me dir una última cosa. Ha repetit moltes i moltes vegades que l'ambient i la situació de l'equip és molt millor que la temporada passada, que la temporada passada també, la mateixa jornada, va rebre el Mallorca en un partit també important, va acabar guanyant 1-0, i per tant ha insistit dues o tres vegades que l'ambient és millor i que no té res a veure el Girona de la temporada passada.
Doncs hi coincidim i ho celebrem.
Ara, si perdem demà, patir, eh?
Ah, això sí, això sí. Bé, futbol...
On aneu després?
Sí. Vallecas, i després ve la Real Societat.
Vallecas està, es agafa enmig de...
Vallecas estan, sí, estan en moda conference,
en moda conference,
que de fet d'aquí a 25 minuts comença el partit que comentàvem a l'inici contra l'Estrasburg. Si quan Mitchell ha dit això del peix bullit, en l'última persona del món que podia estar pensant era l'Eduard Solà. Veus si ja riu. Edu, gràcies.
Adeu,
i sort d'ama. Gràcies també al Santi Jiménez, al Jordi Grau i a la Mireia Ruiz. Podeu anar-vos anant en pau.
Gràcies.
Ara farem una... I lluny, si podeu. Ara farem una pausa i atenció, quan tornem, cinquè quart, secció de bàsquet avui, amb molta, molta teca de present i futur al Barça de bàsquet. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les Mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros! Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
A l'arribar a la residència, Los Tilos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Tilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos. Al carrer Sardenya 480 de Barcelona. Al 93 450 7000 i bastondeoro.com.
Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a b-travel.com.
Hi ha un lloc on tots els colers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
Com em diu?
Jo em dic Juliet. D'on ets?
Jo sóc xinesa.
Jo sóc del Marroc.
Càpsules que t'ajudaran amb el català.
Sí, ara a casa practico en català fàcil.
Benvinguts a Català Fàcil. Troba-ho al 3CAT Campus i a les xarxes socials.
Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
Com volguem dir, si volia anar a prendre algo.
Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí, va quedar així.
Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic, m'haig de pensar.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Hola, bon dia, sóc Carlos Ferreira, entrenador del Barça de futbol. Jo vaig arribar a Catalunya el 94, vaig estudiar a la Universitat de l'INEF Barcelona i allí va rebre classes a català i els companys parlaven en català i vas aprendre amb els apunts i a la classe. Estic molt satisfet de poder parlar i molt integrat a la terra.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Carlos Ortega, l'entrenador del Barça d'handbol, un altre dels esportistes, en el seu cas primer com a jugador d'handbol i ara com a entrenador del Barça, que han vingut a casa nostra i que han fet l'esforç d'aprendre la nostra llengua. I els apunts aquests del Carlos Ortega es veu que eren els de la Ruth Vilà.
Molt, sí.
Sí, eh?
Sí, sí. Compartíem apunts, sí.
Molt
bé. És veritat.
No, compartíeu o els teus eren els que...
Jo els compartia amb ell.
Ah, no, diguem...
Això, un dia vam entrevistar Ortega i ell ho va explicar, que els apunts de la Ruta eren perfectes. Sí,
és que m'ho crec, sí.
Sí.
En fi, Carlos Ortega, un més dels esportistes que han passat en aquesta setmana de la llengua per l'antena del Tot Costa, explicant-nos la seva experiència. Un Carlos Ortega que ara mateix és a Nantes, on d'aquí a no res, en directe per el canal Esport 3, arrenca l'anada dels quarts de final de la Champions. Nantes, Barça, vaja, la posada en escena a Nantes és espectacular. Nivell pista dels Bulls, pavelló a les fosques, i si ser Nantes, bé, no crec que el Barça es deixi impressionar. El Barça, clar, favorit per passar aquesta eliminatòria, la tornada dimecres vinent al Palau Blaugrana, a camí de la Final Four de Colònia.
El cinquè quart.
Temps pel bàsquet i moment, Ruth, per actualitzar el tram final d'aquest Leganés-Girona, partit d'anada del play-off de quarts de final de la Lliga Femenina, que fent la goma i arrossegant
sí,
els peus... Bueno, però està allà el Girona.
Sí, sí, està allà perquè han arribat a tenir diferència de més 17, però no hi ha manera, han ajustat el marcador, l'han empatat 58 al tercer quart, però no ha pogut posar-se pel davant en cap moment del partit l'Unigirona, que ara mateix queden 2 minuts i mig mal comptats perquè acabi el partit, perden de 5, 80-75, però l'Uni està allà, aviam si amb una mica d'encert aconsegueixen... capgirar el marcador.
Bé, en tot cas, si això acabés en aquests guarismes, seria un marcador absolutament remuntable, sí, diumenge a Fontejau, però és veritat que l'Uni està fent un molt mal partit, sobretot en els percentatges. Vaja, la Ruth ho sabrà millor. Cada vegada que aixeco el cap veig l'Uni fallant un llançament i així tot només perd de...
Sí, i amb la pèrdua de pilotes, han perdut sobretot els primers minuts, en total han perdut 15 pilotes, el Leganés n'ha perdut 5, però d'aquestes 15, 11 o 12 han estat els dos primers quarts i això les ha penalitzat molt.
Deu estar content Íñiguez. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Laura Antoja, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Ballesteros, bona tarda.
Molt bona tarda.
Parlarem del desenllaç d'aquest partit de l'Uni. Vull preguntar especialment a la Laura per aquest cas de l'entrenador del Saragossa, que ha decidit acollir-se al permís de... Vaja, ha decidit, no, la llei diu que ha d'acollir-se al permís de paternitat i, per tant, es perdrà aquests play-off. Però abans, Ernest... Tenim teca i tenim informació sobre aquesta desacord, discrepància, diguem-ho així, que va sorgir entre Xavi Pasqual i el Barça fa unes setmanes, en aquell episodi, aquell dia que Xavi Pasqual va dir bé, doncs ja veurem si seré la temporada vinent, que d'alguna manera feia evident que estava descontent amb algun comportament del club.
Sí, la veritat és que amb les lesions que hi han hagut aquest any i amb el just que anava a la plantilla, alguns moments ha clamat al cel que el Barça doncs havia d'haver fet algun fitxatge i veies els altres equips fitxant i el Barça doncs no, en el que han sigut doncs jo crec uns mesos draconians, no? Però hem tingut accés a informació des de l'entorn directiu i bé, doncs es contextualitza la situació doncs, que doncs, es va generar després del que va insinuar el Xavi Pasqual que el juliol a l'estiu parlaríem de tot plegat, i des d'aquest entorn directiu se'ns explica bé doncs, que en el retorn del tècnic sí que hi havia el compromís de fer els màxims esforços per millorar la plantilla. En aquest sentit doncs, sí que doncs, hi hauria comprensió total pel que va expressar el Xavi Pasqual, però que en part estava condicionat a l'evolució econòmica de les seccions i concretament una possible retirada de l'aval de 7 milions d'euros que estava associat al dèficit estructural i de seccions. Una condició, doncs, que bé, això del retirar aquest aval no es va produir. Va coincidir que el Barça doncs, va tenir moltes baixes. Hi havia aquí la data del 26 de febrer de termini per fer algun reforç Eurolliga, però en aquells moments el mercat no oferia res de bo i aquest aval no es va poder retirar. Per tant, doncs, el Barça va decidir tirar la temporada Eurolliga doncs, en aquesta línia que teníem, la de no fitxar. Després hi va haver doncs, més lesions, com per exemple recentment la del Satoranski. S'hauria pogut fer algun reforç potser a CB, però el Barça ja estava amb la mirada posada la temporada que ve i van decidir doncs, acabar com es pogués, tal com estava la situació. Aquesta informació que ens arriba de Junta Directiva no exclou que al novembre hi va haver una trobada personal entre Xavi Pasqual i Joan Laporta, i el que hi hagués allà dins, doncs això, no hi érem, i per tant no podem afirmar si hi havia alguna promesa que anava encara més enllà, i per tant d'aquí potser l'empipada del Xavi Pasqual. Per tant, la situació és aquesta, però sí que us podem dir, en relació doncs, a això que ens arriba de Junta Directiva, que l'any que ve el pressupost pujarà dels 28,5 als més de 35, potser fins i tot 36 milions d'euros, que seria, ens acostaríem a un dels pressupostos, no a l'època Mirotic, que superaven els 40 milions, però sí en la línia dels segons millors pressupostos, a prop, de la història de la secció. I en aquest sentit ja et podem confirmar doncs alguns dels noms que podem dir que estan o fets o molt ben emparaulats, i aquí doncs el Barça jo crec que sí que està fent pel que estem veient, i a més algun d'aquests jugadors està jugant a aquesta hora i ho està fent molt bé. Josh Nebo, aquest no està jugant a aquesta hora perquè juga a Milà, és pivot, i Moses Wright, que ho està ara mateix fent, està sent el millor jugador dels Alguiris d'aquesta hora i durant tota la temporada podem dir que ha fet una explosió brutal en el joc interior del Barça. Això estaria doncs pràcticament confirmat. Mike James, petició expressa de Xavi Pasqual, actualment jugant avui a Mònaco, està paraulat però no estaria tancat, i hi hauria un altre nom que és el d'Alfa Diallo, el millor defensor de l'Eurolliga aquesta temporada. Hi ha un interès real, hi ha opcions reals, però no està tancat. Tot això en el marc d'aquest augment de pressupost de cara a la propera temporada per intentar retenir a Xavi Pasqual i que doncs, evidentment doncs, totes les aigües tornin al seu cabal.
Doncs interessant la informació de l'Ernest Macià, treballant també conjuntament amb el Ramon Salmurri per explicar-vos aquestes dues claus. La mirada del club d'aquesta emprenyada de Pasqual, que aquí reconeixen l'esforç fins i tot econòmic o sobretot econòmic que va fer en el moment de tornar al Barça, però amb aquest compromís de dues velocitats, per dir-ho així. El compromís per aquesta temporada de reforçar l'equip, sempre ha condicionat aquest aval que no ha arribat a desaparèixer, i ja de cara a la temporada vinent, aquí sí, vaja, acord total entre les dues parts, bàsicament, perquè si no em dius el contrari, Ernest, aquests fitxatges estan dissenyats, estan pensats, estan consensuats amb Xavi Pasqual.
Totalment, sí, evidentment s'està planificant ja la temporada que ve amb Xavi Pasqual, s'està intentant fer un equip doncs, que encaixi perfectament amb el que vol Xavi Pasqual, tenint en compte el que, per dir-ho en termes informals, s'ha hagut de menjar aquesta temporada.
És a dir, que el Barça no contempla una temporada vinent sense Xavi Pasqual, i des del dia del seu estirabot Xavi Pasqual no ha tornat a dir res que ens faci pensar que deixarà el Barça aquest estiu.
Correcte, és així.
Laura, Xavi, què us sembla tot plegat? Trieu el que vulgueu, els noms dels fitxatges, que és veritat que ja fa temps que se'n parla d'aquests noms, però la informació de l'Ernest dona per tancats Nebo i Wright, per tant el joc interior de l'any vinent serà nou, competitiu i sobretot molt més jove, i aquesta figura de Mike James, que haig de dir que a mi no m'acaba d'encaixar si et quedes Panther, perquè són dos esperits lliures en el mateix equip, però els que en sabeu sou vosaltres.
Bueno, jo, si començo jo, per exemple, el que encaixa perfectament és el reforç del joc interior i sobretot disminuir la mitjana d'edat que teníem en l'equip, i després hi ha un forat en la posició de base evident, però Mike James jo veig que també sí que té una capacitat anotadora molt gran, però és un gran generador, que és el que ens ha faltat segurament, no? Llavors, els finalitzadors com Panther necessiten generadors.
És a dir, tu els veus convivint, figures... eh?
Jo veig... Sí,
ho
jo veig
perquè,
que...
Ho dic perquè Panther està... Barrano White té contracte, per tant, Panther se suposa que continuarà.
Se suposa que continua, clar. Però si jo veig que amb una figura com Xavi Pascual, sí. És a dir, hi ha d'haver-hi un perfil molt concret a la banqueta que pugui col·locar, depèn de quin tipus de jugadors, en el seu lloc. Això és el que jo penso. Llavors, veig la capacitat absoluta de poder compartir això, de tenir una capacitat anotadora gegant i, a més, amb un reforç que et diria més, el que menys se'n parla, que és Diallo, però que hem anat molt mancats de defensa aquest any i, per tant, per mi, les peces estan ben encaixades i, bueno, molt ben pensades, evidentment.
Valles.
Jo que tinc claríssim és que Xavi Pascual continua i continuava, tot i la pressió que estava fent, i per intentar portar alguna cosa més, parlava l'Ernest de diferents jugadors estrangers i també s'haurà de veure el capítol de jugadors doncs d'aquí, que tinguin el fitxa per estar nacionals, no? I en aquest sentit veurem què passa amb Billy Hernán Gómez, veurem què passa també amb Juan Núñez, que Juan Núñez té contracte, però hem vist les lesions, i per tant afegirien aquí que el Barça està pensant també en jugadors nacionals que puguin, que tot i que tinguin contracte, puguin ser interessants.
En teoria, Xavi, els dos que salten del joc interior perquè arribin Nebo i Wright són Billy i Vesely, en teoria. Després, és veritat que s'haurà de mirar això dels cupos, però...
Sí, però els cupos també és molt important, Jordi, perquè cada vegada hi ha menys cupos, cada vegada se'n van més cupos cap als Estats Units, i per tant, per exemple, un jugador que agrada, que és el Pep Busquets, té contracte a Girona, tot i que s'ha preguntat per ell, i per tant seria un perfil de jugador en futur català que podria encaixar en aquest perfil de 3, encara que fos de fitxa 12, no? Però tot això, evidentment, és perquè si Billy salta et quedes sense un nacional. Evidentment que tens a Parra, tens a Brizuela, però em refereixo que també s'ha d'estar pendent d'aquestes coses, no? Perquè després no trobis que tens una plantilla molt llarga, pot faltar algun cupo.
Molt bé, doncs veurem, no? Aquests fitxatges que us ha explicat l'Ernest, n'hi ha dos tancats i barrats i dos més que fa pinta que acabaran al Barça, però ho haurem d'anar seguint. Ruth, ha acabat el partit del Girona-Leganés, de l'Uni.
Sí. Amb empat a 82, el resultat d'aquests estranys, perquè, clar, és estrany que un partit acabi amb empat, però és el cas perquè a l'eliminatòria el que fa és que se sumen els dos resultats i qui ha fet més punts és qui passa a la següent eliminatòria. No és mal resultat per l'Uni per com li ha anat el partit, perquè han estat gairebé sempre per sota en el marcador, al final han aconseguit aquest empat. És veritat que arribaven aquí en quadra, jo crec que aquest serà també un argument per explicar aquest empat amb el Leganés en un partit en què l'únic principi era favorit, tot i arribar en quadra.
Doncs el Girona en tindrà prou guanyant d'un el diumenge a Fontejau, ara anava a dir Montilivia, a Fontejau per seguir a les semifinals de la Lliga Femenina. Aprofito aquesta circumstància per preguntar-te concretament a tu, Laura, com veus el cas de Carlos Cantero, que és l'entrenador del Casademont Saragossa, el primer de la Lliga regular i, per tant, teòric favorit per guanyar la Lliga, que ha agafat el permís de paternitat. La llei l'obliga, és a dir, no és que... Ell sembla que està encantat amb la situació, però, a més, és que la llei l'obliga. Així tot, no és habitual. Vam viure el cas de Robert Cuesta a l'embol Granollers femení, però no és habitual que els entrenadors deixin l'equip, o deleguin l'equip, en aquest cas, en el tècnic català Arnau Ferreres, i menys en un tram tan decisiu de la temporada.
Bueno, gens habitual, inclús et diria que jo no ho he viscut mai. És a dir, que per mi és un pas endavant en el que diríem els drets de qualsevol persona que és pare o mare en un esport, no? Aleshores, què passa? Doncs que, evidentment, el que capitaneja un equip sembla que no pugui desaparèixer mai, no? I aquesta és la premissa sempre d'un entrenador. Jo crec que Carlos Cantero, evidentment, fa molts mesos que sap això i a més, ho sé de bona font, doncs, que el club ho sabia, que l'equip ja ho sabia, que inclús hagués pogut ser possible que li hagués coincidit amb la Final Six, és a dir, que tot i així ha anat una mica més tard. i que les jugadores mateixes, doncs, tot i que la situació l'hauran de trampejar, doncs, que estan predisposades a això. Passen moltes coses a la Lliga Femenina en l'últim tram de temporada, i el que passa també és que hi ha jugadores NBA que marxen ja cap al training camp.
Sí.
És a dir, queda molt desvirtuada la competició, i un equip com Saragossa ja té la seva plaça per l'any que ve per l'Eurolliga. Aleshores, jo penso que tot plegat ha fet d'aquí bueno, una situació molt favorable per permetre a un entrenador, doncs, com Carlos, que porta anys en el club i que a més els ha donat molt bons resultats, doncs permetre-li, doncs, aquesta ben entesa de dir, mira, doncs ara toca això, doncs l'equip endavant.
Doncs la mirada d'entrenadora de la Laura Antoja. M'he quedat sense temps. Abans d'acabar, felicitar Jaume Pons Arnau, que va guanyar amb el Bilbao la FIBA Eurocup, la quarta competició continental, i que suma el seu tercer títol europeu. Senyors i senyora, ho lamento, però ho hem de deixar aquí. Una abraçada molt forta als tres. Gràcies.
A vosaltres.
Vagi bé.
A vosaltres. Adéu, adéu.
Una pausa i rematem el Tot Costa.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Polo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
Necessito vacas.
Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Wala!
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RACE. Consulta en les condicions a b-travel.com.
Torna el temps d'espàrrecs de Gavà del 24 d'abril al 10 de maig.
I la fira d'espàrrecs del 30 d'abril al 3 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició, amb l'espàrrec blanc com a protagonista.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
A Gavà, fem fira. Organitza l'Ajuntament de Gavà.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa-hi amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana. El mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Minut i mig mal comptat i les 9, la Sònia remata del Tot Costa.
És dia avui d'empats perquè està empatant el Barça a la pista del Nantes. Partit de quarts de final de la Champions, l'anada a Nantes. I ara mateix, quan queden... Vaja, acaben de superar el minut 9, 48 segons. Ara mateix, empat a 6. Mira, el marca el Barça, desfà l'empat, 6-7. Guanya d'un el Barça en aquest en aquesta primera meitat d'aquesta anada dels quarts de final, el dia en què us hem explicat els terminis de recuperació de Lamine Yamal, explicats al Barça reservat, i que indiquen que es perdria el primer partit del Mundial, per tant, que arriba al Mundial, però que no arriba per començar el Mundial, que haurem d'estar molt atents perquè no el forcin, perquè ja sabeu que en aquesta mena de lesions musculars hi ha un alt percentatge de recaigudes, 30%. I també hem parlat del futur d'Ansu Fati. Explicava la Laia Tudel que es vol quedar al Mònaco.
Molt bé. Gràcies, Sònia.
Recordem, partits del cap de setmana. Osasuna-Barça el dissabte i el diumenge l'Espanyol-Madrid, i de la Champions el diumenge a 4:45 el Barça-Bayern.
Cap de setmana ben carregat a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, el Manel Gil i la Júlia Aparicio al control central. I gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Com deia la Sònia, tornem dilluns a les 7, amb més esports, amb més Tot Costa. President, què li ha semblat el programa?
Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.